como eu vos contar quero, e según como aprendí, demostro Santa Maria.
Avui rebem amb una música molt medieval, no? El nostre company Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bé, i aquest fil musical, per què avui?
Bé, jo tinc molta afició a la literatura medieval, però bé, intentant fer un resum del que significa la Vila Real medieval, doncs estava pensant en aquestes antigues muralles que envoltaven la ciutat i que tots hem sentit històries sobre elles. Així que és una miqueta un programa dedicat a aquestes muralles antigues que ja no estan totes, una part sí que ens queda, i a aquesta Torre Motxa, que encara és un testimoni d'aquestes coses boniques que podem ensenyar quan la gent ve a la nostra ciutat.
Doncs em pareix un pla meravellós, perquè així, si algú ens està escoltant i no sap què fer aquest cap de setmana, pot anar a veure aquestes restes de muralla que encara queden així a Vila-real, no?
Sí, hi ha un itinerari, jo he vist itineraris d'estos que bé, amb aplicacions del mòbil pots fer, a Vila-real n'hi ha moltíssims, ja he dit l'aplicació és Wikiloc alguna vegada, i últimament he vist que la gent fica itineraris urbans, clar, perquè com no podíem eixir de la ciutat, doncs si pots passejar les hores que es pot, doncs fas itineraris urbans. Un itinerari urbà, gràcies a Google Maps, avui en dia podem agafar les muralles de l'antiga Vila-real i superposar-les en els carrers actuals. Així que vaig intentar seguir explicant per on anirien aquestes muralles, no? Si arrenquem de la Torre Motxa, que crec que tothom sap on està, ahir n'hi hauria aquesta primera torre, i aleshores anant direcció cap a Castelló, anem cap amunt, passem de l'avinguda Pius XII a l'avinguda de la Murà, i el següent tram que crec que pagaria la pena doncs seria on està actualment l'arxiu municipal. L'arxiu municipal, passeu ahir, hi ha una gelateria, està a la plaça Mossèn Ballester, i ahir n'hi ha una altra resta de mur que podeu visitar. I jo recordo anar amb l'institut alguna vegada i fins i tot sense avisar prèviament ens han rebut, la veritat que s'han portat amunt bé. I ahir teniu la plaça Mossèn Ballester, i aleshores jo sempre m'he preguntat i on acabava aquest mur. Doncs ahir n'hi ha el que anomenem la Jueria, passem la Capella de la Sang, que s'anomena així, ja sabeu que als jueus se'ls adjudicava la culpa, i la culpa crec que és en Sant Mateu, l'Evangeli de Sant Mateu s'atribuís a la sang de Crist vessada i tot això. Bé, doncs justet abans d'arribar a la farmàcia, que n'hi ha ja passant els lluïssos, ahir és on girava, on girava el mur, i ahir n'hi havia una torre que segons el mapeta que molta gent tindrà en sa casa, en aquest taulellet que es va fer durant un temps i que ara heu vist en moltes cares de Vila-real, és un mapa de Rafael Martí de Viciana, que ja sabeu que era un historiador nascut al segle XVI de Borriana, i ja d'ell devem este mapa, que després també s'ha matisat en algunes cosetes, gràcies a estudiosos actuals que ara citaré. I no tan actuals. Doncs ahir doncs estava la Torre d'en Folc Miquel. Crec que seria interessant, no està fet així encara, però alguna vegada ho he sentit d'algun historiador, que totes aquestes torres amb els seus noms i tal estigueren doncs visibles, encara que siga marcades en terra. Però bé, això és una assignatura pendent que tenim.
Clar, perquè no sabem exactament, o sigui, la gent ho desconeix, perquè com han desaparegut, exactament no està, diguem, una plaqueta o una commemoració de que ahí estava ixa torre o ixa mur.
O alguna indicació per a poder seguir aquest itinerari que estic dient, que és complicat perquè el mur passa per dins de les illes, per dins de les manzanes, de les cases. I aleshores, clar, pel mig de les cases no podem passar, encara que sabem que en alguna reforma que s'ha fet doncs han aparegut restes de la murà.
O sigui, que n'hi ha algú privilegiat que té ahí un raconet del mur antic en sa casa,
Clar, clar, sí. Més d'un, i més d'una història, ja, abans de començar el programa ja t'havia contat que algun l'he vist i que, en fi, que no me'n recordo de tots, però això no m'acaba d'atrevir a dir la casa, per si aneu tots ahir a casa d'algú. Però bé, ja sabeu que hi ha l'UGT, sabeu que fa cantonera, ahir doncs van traure un trosset de mur i està a la vista, i evidentment ahir podem veure exactament per on passava, eh? Si aneu al carrer Cova Santa, veureu ese trosset que estic dient. Si continueu pujant, doncs passava per el carrer Major Sant Jaume, que és on estaria la porta de Castelló. Eixa porta, ahí, és on sol posar-se la porta de la Fira Medieval. I algú dirà, per què la posem ahí? No? Perquè a vegades pensem que la Fira Medieval és una cosa de fireta, que no té sentit. Jo una vegada vaig comentar amb alguns companys regidors de l'Ajuntament, té tot el sentit, té sentit que la fiquem ahí, que l'Ajuntament la fiqui ahí, perquè ahí és on estava la porta de Castelló, ahí n'hi havia una porta de les muralles de la ciutat, i té sentit una Fira Medieval perquè Vila-real té molt
sentit. Era una ciutat medieval, és òbviament, no? I a més, les firetes medievals es fan en llocs molt, molt, molt medievals, Santi, que i també és la seva finalitat, no?
I això ho és per la raó que jo he dit, i perquè Vila-real té història medieval abundant.
Sí, 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 sí.
Una altra cosa és que s'hagin perdut molts elements que recorden a aquest temps, però estan ahí, els vestigis estan ahí. L'únic és que els hem de desbrinar una miqueta més, no? Bé, si continuem, sabem que a la part dreta quedaria la plaça Ballarri, però el mur no coincidís en la façana de les cases, sinó que està una miqueta més a dins. En la plaça Ballarri sabeu que hi ha una capelleta dedicada a la Mare Déu de Gràcia. Uns metres per darrere és per on passava el mur. I uns metres més enllà és on girava el mur en el que s'anomenava la Torre d'Alcover. I la Torre d'Alcover ja va en direcció cap a l'Arxiprestal. I per l'Arxiprestal, ahir en un moment, crec que el segle XVIII, és quan es lleva aquest tros de mur per a ampliar, per a construir l'Arxiprestal, i justé passava per una miqueta darrere de la façana, segons el mapa que jo tinc ací, que estic revisant, i això doncs abocava el portal d'Onda, i si arribem ja a l'altra part extrem, a l'altre extrem de la Torre Motxa, doncs arribem una miqueta per darrere del carrer Sant Antoni, i també es queda enmig de l'illa, enmig de les cases, no n'hi ha un carrer ahí actualment, sí. I ahí és on estaria la que s'anomenava la Torre de Martorell. He dit quatre noms de torres, he dit la Torre de Martorell, la Torre d'Alcover, la Torre d'en Folmiquel i la que encara tenim, que és la Torre Motxa. Entre torre i torre, segons on estiguen mirant els murs, hi havia les portes de la ciutat.
Sí.
És també una cosa molt medieval, no? Doncs teníem la porta que mirava cap a Onda, la porta d'Onda, la que mirava cap a Borriana, era la porta de Borriana, la que mirava cap a Castelló, la porta de Castelló, i la que mirava cap a València, la porta de València. És molt fàcil
per no perdre's. És més, hi ha un portal més al costat del portal de Borriana, que és el portal d'enmig, no? Que ixe ens portaria al centre del poble, no?
Efectivament, el portal d'enmig. Sí, sí,
i enmig del poble tindríem una plaça, no? Però quina diferència hi ha, per tant, entre la plaça de la Vila i la plaça Major?
Alguna vegada que en alguna convocatòria d'estes, jo sí que em fixe i dic, si és la plaça de la Vila, no és la plaça Major, aleshores, no sé, algun acte d'estos que hem hagut de convocar. Doncs la plaça de la Vila és on estan els porxos, d'acord? Ahí falta un, que era l'Ajuntament Antic. El cantonet que falta tancaria el que és la plaça de la Vila, que actualment es troba tancada, l'estic veient des d'ací, des de la finestra, per aquesta espècie de portaavions.
Sí, sí,
doncs
aquesta
part, i després en la part que està dins dels portaavions mirant cap a l'Ajuntament, això és la plaça de l'Ajuntament, perquè la plaça de la Vila és la plaça històrica, que si veiem el mapa de Martí de Viciana, veiem que hi ha un buit ahí, que després estava el monestir de les Dominiques,
sí,
que ja sabeu que se va fer una permuta, se'n va anar a l'hospital, que estava ahí on està la plaça Major actualment, i ahí coses curioses que he vist jo en el mapa este de Rafael Martí de Veciana, enmig d'esta plaça hi havia un pouet, pouet que en algun moment es deguera tapar. Una miqueta més mirant cap a València, n'hi havia la casa de Cucaló de Montull, també tenim en el mapeta la capella de Sant Jaume, perquè era el patró d'esta ciutat. La joieria ja ho hem comentat, està al costat dels Lluïssos, en aquella zona, que també s'anomena en molts pobles el call de jueu. El de Sagunt, ací a València, és famós. El de Girona és una preciositat, i nosaltres, ací a Vila-real, en tenim un també. En fi, el carrer damunt i el carrer davall ja està clar, no?
Sí, sí, sí.
El damunt és el que mira cap a Onda i el davall és el que mira cap a Borriana. Que sembla ser que la part de Borriana és on la ciutat va tardar més en créixer, perquè és una zona que era molt fèrtil per a cultivar, i ja seria cap al segle XX on aquesta part de la ciutat va anar ampliant-se. Probablement a veure també en què sobrevisquera la Torre Motxa, no?
Per tant, Vila-real va començar a créixer cap a Onda, diguérem, no? Al principi.
Sí, sí, perquè...
Cap amunt.
Sí, perquè pel que li he pogut llegir a Joaquín Lizandra, que és un dels autors que vaig a citar, doncs ahir se obri per a poder fer l'arxiprestal, en un moment donat, el 1752. Per tant, podríem dir que seria l'inici del creixement muralles enllà. Sí, sí, sí. Uh-huh. I bé, moltes coses. A banda dels noms de les torres, doncs... també he dit el nom dels portals.
Sí.
Hi havia també, a més d'estos portals, altres de menor importància, com un que accedia al fossar de la vila, que està al costat de l'església parroquial, un altre la joieria. Davant del portal d'Onda n'hi havia una esplanada molt gran, que sembla ser que no, és on es feia la fira comercial fins al segle XVIII. Que ahir ja la van traslladar a un altre lloc. Les muralles, també un curiós i molt medieval, estaven rodejades per un baix sec que era salvat pels portals a través d'un pont de fusta, molt medieval tot, no?
Baix sec és com si diguérem el foso, no?
Sí.
És el foso en castellà,
sí, sí,
no? Val, val,
sí,
val.
Sí, sí. La secció de la vall era en forma de trapezoidal, en una amplària màxima de 12 metres en la base major i en una altra zona, en la de dalt, de 9 metres. Així que teníem una ciutat com les pel·lícules.
Sí, 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 i molt imponent també, no?
Sí, encara que bé, no eren... Hi ha murs de més imponents, però
sí.
Vaja, els nostres no tenen res a envejar.
Sí, sí.
Una manera, una miqueta d'imaginar-nos com podia ser allò, crec jo que potser és anar a Mascarell, que encara les manté, que era una alqueria, com sabeu, musulmana, i que doncs, una miqueta per poder imaginar-nos com seria allò, però
sí,
que no,
sí, sí,
no
sí.
Tenim res a envejar en aquest sentit, almenys històricament, almenys històricament.
Bé, i ara si ja et pareix bé, passem a xerrar dels vestigis que sí que queden, i per exemple està la Torre Motxa, i jo crec que aquesta torre té molta història, no, Santi?
Sí, jo vaig buscar al diccionari d'Alcover, que sabeu que és un lingüista, la paraula motxa, què significava? Sempre s'ha dit, o sempre he sentit jo, que té a veure amb que era una torre que no era molt forta, que l'han haguda de restaurar moltes vegades i que d'ahí vindria el nom. Bé, motxes en el diccionari significa, primer, arma llarga de foc, portàtil, d'un o més canons amb l'ànima llissa. Això crec que no té massa a veure. Després, una altra excepció que ens dona el cobert és aixa grossa per arrencar vinya, tampoc. I la segona sí que té una certa relació. Cadascuna de les pedres curtes que van alternades en les llargues per formar la rebranca d'un portal.
Ah.
Aquesta ja parla de pedres, no?
Sí.
Doncs bé... Ixe mur, doncs, és dels que jo, des de la meva infantesa, sempre m'he preguntat ahir quina història tindria. Ja sabeu que moltes històries de l'Ajuntament, celebracions, etc., es fan ahir davant, i realment hi ha moltíssimes. José María Doñate, l'antic arxiver que va escriure aquesta història de Villarreal, que tots revisem una vegada i una altra, doncs, parla doncs, precisament de la feblesa d'aixos murs, que sembla ser que no eren massa sòlides i que ja al segle XV coneixien la Torre Motxa en ese nom tan particular. Però hi ha un altre nom, no només el de la Torre Motxa, que és un nom històric que dona Joaquín Lizandra, a veure si el topetem, és a dir, un altre nom que possiblement hauria tingut
abans del de Torre Motxa, no?
Abans del de Torre Motxa. Ara no...
No el trobem?
No el trobem, però bueno, si el trobe al llarg del programa
sí, sí, sí.
Vos ho diré, però No ha sigut l'únic nom històric que, uh-huh. que hem tingut. És a dir, hi ha algun més. Ara no el recorde, però bé.
No passa res.
Bé, i aquesta Torre Motxa doncs, té diverses reparacions. Una és a principi del segle XV, 1411, i n'hi ha fins i tot ahí una garita de vigilància, però diu que aquestes reformes doncs, que eren millorables. Per això se va tornar a ensorrar i ja el 1424 tornen a fer una reforma de la Torre Motxa. Ja s'assembla una miqueta més per les reformes a el que tenim actualment.
Però fixa't que, pes a ser, diguem, la més feble, ha sigut l'única que ha sobreviscut al temps, no?
No sé si seria la més feble o no, però sí que és veritat que s'han hagut de fer diverses restauracions. A la murà que tenim ací a l'arxiu municipal es veu les diferents fases del mur, el que se va fer en uns segles i el que se va fer posteriorment. Uh-huh. Així que, bé, si la visiteu, doncs ahí teniu doncs una miqueta amb testimoni d'això, sí, sí.
Perfecte. Ara, què és el que passem d'aquesta història dels murs de Vila-real, Santi?
Bé, podríem parlar en concret sobre tota la història de la Torre Motxa, que Joaquim Lizandra crec que ens explica magníficament un article que va publicar, i com al llarg del temps doncs, aquesta torre doncs, ha anat formant part de la nostra història, no? Doncs un dels episodis així curiosos que ens explica és l'últim, el del que, diguem-ne, que es van tirar unes cases ahí darrere i es van construir els edificis que hi ha actualment,
Sí.
I això va ser als anys 80. Diu, l'any 1980 s'enderrocà l'edifici de dos plantes que n'hi havia situat a l'intradós de la torre per edificar de nou un edifici elevat de nou plantes d'alçària. La normativa vigent en aquella època no tenia prevista esta greu contingència i només es va poder aconseguir que se separara la nova edificació un metre i mig del mur i la torre, i es creà per això un estret corredor que va haver de ser tancat mitjançant una paret cega d'uns 3 metres d'alçària.
Perquè no afectara, diguem, a l'estructura de la torre, no?
Efectivament, perquè no afectara. Però bé, en qualsevol cas, d'una manera o d'una altra, gràcies a això, no gràcies a això, d'una manera o d'una altra tenim aquesta torre viva ahí per poder-la visitar i poder parlar de tot això i moltíssim més.
Afortunadament, no?
Sí, afortunadament.
Mira, Botera era el nom que rebia a l'edat mitjana l'orifici al peu de la murada al fin d'un carreró interior, no?
Sí, actualment una miqueta per representar això que dius tu, a la part dreta hi ha una reixa, així més baixa,
sí.
Que sembla ser que per ahí és on es traia els desperdicis de la ciutat i tot això. Sembla ser que estava una miqueta més cap a la dreta, però se va ficar ahí en representació del que havia sigut històricament,
era
encertadament,
com si,
crec.
Com si fora un clavegueram, també, no?
Exacte, sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Exacte, la Botera, No, bé, nosaltres tenim la foto així davant, però
sí, sí, sí.
Si aneu a veure-la, doncs ahí antigament hi havia una porta gran, Però, clar, històricament en el carrer hi havia més o menys el que s'anomena Botera, en valencià, Diu, la seva missió consistia en permetre el desaigüe de les escorrenties pluvials i en general de tot tipus de brutícia més o menys líquida en un temps en què no existia cap sistema de clavegueram i tots els residus de les cases, també els humans, anaven a parar enmig del carrer. Bé, les ciutats medievals eren així, vull dir, no n'hi havia doncs recollida del fem com el que podem trobar
avui
en
dia. Actualment, no. I clar,
d'una altra manera tot.
Sí, Santi, quan es comença, diguem, a desaparèixer un poquet el que seria la muralla?
Doncs, segons explica Vicent Hortens i Joaquim Lizandra, a partir del segle XVIII és quan perd la seua funció defensiva, I aleshores, doncs, com he dit, començant per l'arxiprestal, pel que he llegit, i després ja, doncs a poc va desprenent-se la ciutat, va creixent, van fent-se cases fora del mur, i això fa que, doncs que acabem amb el que tenim únicament avui en dia, no?
Uh-huh. Bé, que és poquet, no?, el que teniu present, que ja ho hem anomenat també.
Sí, perquè jo avui venim cap ací, clar, que estem dins de la vila, ara sí. Mateix, ací en l'estudi de Ràdio Vila Real, doncs dia, home, era bastant gran, era,
sí, sí.
No era poc de tros, era un tros bastant gran.
Sí, fins...
imagina tot això emmurallat ara mateix.
Sí, és una llàstima que Sacha, o sigui, que en aquell temps no valoraren el que ens podien deixar com a patrimoni, no? I que s'acabaran derrocant fins i tot les torres, no?
Mira, diu, ja s'ha indicat que la demolició dels primers llenços de les muralles se va iniciar al segle XVIII, els quals els van seguir els portals d'accés, i en el segle següent la part que tapava l'eixida d'alguns dels carrers, com és el de la Cova Santa, Sant Roc, per ahir va començar, diguem, a desaparèixer els murs, Desemparats i Sant Antoni. De tota manera, va ser ja en la segona meitat del segle XX, en l'enderroc d'altres parts de la muralla, situats a l'actual avinguda de la Murà. És a dir, al segle XX, en l'avinguda de la Murà, encara van desaparèixer alguns fragments.
O sigui, que això fa molt, molt poquet. Inclús, a lo millor, si poguérem recollir imatges de gent, a lo millor al segle XX trobaríem a lo millor restes o imatges, no?
Sí, segons això, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. La veritat que sí.
És una llàstima, no, Santi?
Bé, però no li ha passat només a Vila-real, això.
No,
li ha passat
no.
A moltíssimes ciutats. Fa poc, crec que en un fort de València tenen un tros d'un mur medieval també, i la gent va ahir a comprar el pa i visita la història de València, i crec que així té les xarxes últimament. I així a Vila-real, doncs, no som diferents en això. Evidentment, haguera estat una sort que s'haguera mantingut molt més del que eren les muralles medievals, però almenys tenim, vull dir, no ha desaparegut tot, tenim ahir un testimoni, que vull dir que ja és... té molt de valorar que això s'ha mantingut des de poc després de la Fundació de Vila-real, quan se van fer, fins a avui en dia.
Sí, jo et comentava abans de fer la secció que al Masora, per exemple, el passa el mateix, no? Que tan sols té un trosset de mur que abans era on estava, diguem, el Museu del Joguet, que ara sí que l'han passat a la planta superior del Mercat Municipal, i que jo l'he vist, i que la veritat és que, clar, si no arribes fins allà, te penses que és un mur qualsevol d'una casa, no? I està ahí al centre del poble.
Sí, sí, així doncs passa igual. Jo simplement, quan passegem per dins de la vila, doncs pensem que en algun moment, doncs, aquestes cases... tenien un aspecte medieval, que sobretot en la zona esta que n'hi ha al voltant de Ràdio Vila-real sí que veiem estos carrers estrets i,
sí.
Que potser recorden a aquell temps, i pensem en això, que Vila-real té una història immensa i que molts l'han estudiat, com els que he dit, i algun més, no? El mateix últim arxiver, Vicent Gil, que també ha publicat moltes coses. Els documents estan ahí, en l'arxiu municipal, per a qui vulgui aprofundir en tot això, i sí que jo crec que caldria posar en valor, doncs, la història que tenim, no? Quan la gent visita la ciutat, o quan nosaltres mateixos que vivim a la ciutat estem ací, doncs tota promoció és poca, no? Se n'ha fet promoció abundant, l'estem fent ara mateix,
sí.
Però tota promoció és poca, sí que més d'una vegada, doncs, historiadors ensenyant la ciutat, ensenyant el que era la vila medieval, però com he dit, pot ser una indicació clara en el mateix carrer, doncs ajudaria encara més a situar-nos en aquestes antigues muralles que estan ahí encara que no les vegem, perquè sabem que n'hi ha fragments dins de cases, que evidentment no es pot tocar això, anem a fer-li un... Però bé, és patrimoni, vull dir... és patrimoni que continua ahí, amagat o a la vista, continua ahí.
Doncs, algo més que afegir en el dia d'avui, Santi?
No, simplement això, que com a medievals, medievals som i molt.
Sí.
Per tant, ara no podem celebrar aquestes fires, no podem fer aquestes coses, però que la història medieval està present, és real, eh? I encara podem veure algunes restes per això.
I que la, que, la fiquem en, i que la fiquem també en valor, no? Que jo crec que és l'important, que tota aquesta història no, no es perda d'alguna manera.
Sí, ficar-la en valor, perquè quan anem a visitar algunes ciutats i a vegades ens anem per Europa i tot això, i ara que estem de més introspecció per el virus, doncs a vegades el viatge més apassionant és el viatge que fas al costat de casa.
Sí, sí, perquè si la gent sapiguera totes les coses que podem visitar ja a la mateixa ciutat on, on vivim, ens assombraríem, no, Santi?
Efectivament.
És una llàstima que això no es puga fer i que a lo millor des dels propis col·legis els en volta de fer una classe, diguem, molt didàctica, doncs iren al carrer i recorreren aquesta lo que seria la vila medieval en in situ, no?
Sí, encara que ara també tenim diguem-ne limitacions per això, no, no es pot treure els xiquets. Vaig a dir-ho perquè abans no ho havia dit. Segons diu este autor, Joaquín Lizandra, la Torre Mocha abans s'anomenava probablement Esperonera.
Esperonera.
Perquè apareix així en una anotació del manual de consells. Diu literalment, si ha obrada i adobada la torre de dit mur apelada a la Torre de l'Espero, la qual és davall del portal apelat de València. Per tant, aquest era el nom que no, no trobava abans, Esperonera.
O sigui, un nom tècnic, diguérem, no?
Sí.
De, quasi d'arquitecte.
Sí, bé, és normal, sobretot en les edificacions, que el nom vagi canviant al llarg del temps. Encara que els d'onomàstica és del que menys canvia, perquè fins i tot canviant la llengua a vegades es manté, però vaja, en aquest cas és curiós que sembla ser que tenia un altre nom.
Doncs bé, Santi Cortés, moltes gràcies per fer aquest programa tan medieval per a, per a Ràdio Vila-real. Reclamem, no?, que ens fiquen almenys que siga al terra on estaven les muralles i les torres, i si no, que siguen nosaltres mateix mitjançant aquesta web que has dit abans, que puguem recórrer nosaltres mateix tots aquests vestigis.
Gràcies a vosaltres per promoure tots estos, totes aquestes coses tan interessants per a la història de la nostra ciutat.
Fins divendres que ve.
Adéu.
Por Deus acá, un clérigo piado che de a que diga cuando.